Són les 8, bon vespre de nou, us parla a aquesta hora Ignasi Miranda. Salut qüestiona ara que la resposta als rebrots hagi de passar per tancar tothom. El Departament de Salut considera que el confinament estricte no és l'única manera de fer front a l'avanç del Covid-19 al Segrià i remarca que la resposta a l'epidèmia no és homogènia. La Generalitat ha creat una unitat de seguiment del Covid-19 per coordinar la resposta a l'evolució de la pandèmia. També us expliquem que la consellera de Salut, Alba Vergés, ha remarcat que el cas del Segrià és molt diferent del de la Conca d'Òdena en el primer pic. També ha explicat que han demanat als alcaldes i altres institucions locals del Segrià que habilitin espais per fer un correcte aïllament de casos i de contactes. Mentrestant, s'han confirmat diversos brots, el 15è del Segrià i també un altre al Club de Polo de Barcelona, que ha tancat el casal entre el personal mentre es fan les revisions i les proves pertinents. Més notícies de l'actualitat a aquesta hora. Nadia Calviño, la ministra espanyola d'Economia, ha perdut la votació per presidir l'Eurogrup i, per tant, queda fora del càrrec, segons hem sabut aquesta tarda. I també us comentem que l'Audiència Nacional finalment jutjarà els acusats pels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils per altres delictes, però no pas per assassinat, entre ells tinença d'explosius i pertinença a grup armat. Són els tres que queden vius i que seran jutjats per l'Audiència Nacional. I un apunt cultural i religiós, Catalunya Sacra invita a visitar les esglésies de Catalunya amb una campanya per promoure el patrimoni cultural d'arrel religiosa de quilòmetre zero i invita a visitar aquestes esglésies arreu de Catalunya.
Dels tuits del dia, dels personatges més importants de l'actualitat. De dilluns a divendres a la Fórmula Estel, hits en tuits, música i actualitat. Actualitat i música.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com. Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Havaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Havana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'havanera i les vostres peticions.
Ràdio Estel.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Salvador Aragonès.
Bon vespre a totes i a tots els oients. Comença el programa de Plusvàlua i els desitjo que siguin feliços durant i després del programa. Avui tenim un programa ben variat. El dijous passat vàrem tenir un pòquer de núries. Perquè si vostès busquen un nom important en una feina important, segur que trobarà una núria. També trobarem altres noms, és clar. Però les núries abunden, no sé per què. Avui tenim diferents temes econòmics i de salut relacionats amb el coronavirus. Avui parlarem, en primer lloc, amb la doctora Isabel Sierra, doctora en psicologia i especialista en temes de salut, que ens parlarà de com evoluciona la pandèmia amb aquests rebrots, especialment a Lleida. Seguidament tocarem tres sectors de la nostra economia, el sector de l'automòbil, el sector del turisme i el sector del comerç, petit i mitjà de Catalunya. Del sector de l'automòbil, la mobilitat i vehicles de tota mena, ens parlarà el senyor Joan Bancafort, advocat, secretari general del Gremi del Motor i també de la patronal de l'automoció FECABEM, secretària tècnic de mobilitat i PDD del IES Business School. Parlarem especialment del Pla Renove, com afectarà els compradors de cotxes i com està el sector. Les dades donades pels indicadors de l'automoció a Catalunya en els 6 primers mesos de l'any, les ventes de l'automòbil han baixat un 48%, quasi la meitat. Les vendes de motocicletes han baixat un 27,4%. Les vendes de ciclomotor han pujat? Sí, que ho han sentit bé, han pujat un 24,2% gràcies a les fortes vendes a Barcelona. En general, el mercat de l'automoció, comptant furgons, articulats, pesats, ciclomotor, etc., ha baixat un 42,1%. Del turisme parlarem amb el senyor Xavier Guardià, portaveu del sector turístic de les comarques de Tarragona. Com va el turisme? El secretari general de la OMT, Organització Mundial del Turisme, ha dit que la normalitat normal, cometes, és a dir, la normalitat de sempre, vindrà en 2, 3 o 4 mesos. Que Déu l'escolti. I finalment parlarem del comerç amb el president de Pimec Comerç Patronal de la Petita i Mitjana Empresa, senyor Àlex Gonyi. Com és natural, la música d'avui la dediquem totalment a qui va ser aquest gran compositor de bandes sonores de pel·lícules i que ha mort aquesta setmana. Escoltem la música de El Bueno, El Malo i El Feo. Un inconfundible so de western. Thank you.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
I tornem amb música de fons del mateix autor, perquè és inolvidable, és un gran geni. Ennio Morricone amb The Mission. Comencem les entrevistes amb la senyora, la doctora Isabel Sierra, doctora en psicologia. Bon vespre, senyora Sierra.
Hola, bon vespre, Salvador.
Com estàs?
Mira, molt bé, molt contenta d'escoltar aquesta,
molt bé,
aquesta banda sonora de l'emissió, que és preciosa, sí.
Sí, sí, la seguirem tot el programa. La salut dels ciutadans ha patit bastant, especialment en les residències d'avis, amb el donar passos de cec. Al principi, quin balanç fa? Com ha tractat la pandèmia el govern central? És a dir, el ministre Salvador Illa i l'omnipresent doctor Simón, famosíssim ja amb les samarretes i tot. Ha sigut positiu o negatiu la centralització ordenada per l'estat d'alertes?
A veure, per respondre ràpid, diré que sí, que ha estat positiva en el moment i la intensitat que s'ha fet. Potser s'hagués hagut de començar una mica abans, perquè les dades que venien de Corea en aquell moment i d'Itàlia ens feien pensar que estàvem amb el mateix, diguéssim, meridià de risc de contagi. Aleshores, potser abans, una miqueta abans, s'haguessin pogut posar en marxa els mecanismes per donar resposta. Hem de pensar que en una crisi de salut pública el més important és actuar a diverses bandes, no només en els centres de salut. Per tant, contenir la mobilitat de les persones, tenir una política de comunicació a la ciutadania clara i persistent, identificar de forma predictiva els riscos, sigui en l'aire, en l'aigua, en els aliments, en el nostre cas, en l'aire, no? I a través de la transmissió persona a persona. Establir cadenes de decisions que afecten a molts àmbits i sectors, no només el sanitari, és una feina transversal. I això només es pot fer en un moment donat, des d'un comandament únic, com realment ho demana la llei de salut pública, tant estatal com la catalana, que també ho demana així. Per tant, en aquells moments era necessari, encara que el Ministeri no tenia gaire experiència en gestionar directament activitat, perquè, com saben, totes les competències estan transferides a les comunitats autònomes, jo crec que va ser prou àgil com per poder-ho fer amb una certa, diguéssim, eficàcia, amb la col·laboració de les comunitats autònomes, amb alguns problemes, com recordem ara, que sembla que hagi passat molt de temps, amb el subministrament de les mascaretes, els respiradors, etc., que no era un tema que li competia, vull dir, tenir comprar material sanitari no és cosa que hagi de fer el Ministeri, sinó les comunitats, però, en definitiva, es van posar les piles, per dir-ho així ràpid, per poder donar una resposta més o més homogènia a tota Espanya. Perquè, clar, hem de pensar que el risc no estava en un territori, estava en les persones. Les sí. Persones es belluguen entre territoris i són les que el focus final, diguéssim, de la intervenció que s'ha de fer. Per tant, jo crec que en aquell moment va ser important fer-ho, igual que ara cada comunitat autònoma representa l'autoritat sanitària en el seu territori, és a dir, que poden establir mecanismes.
Sí, sí, d'això li volia parlar perquè el govern de la Generalitat també...
Perdó, que ara mateix a Catalunya estarem fent el mateix una mica que ha fet el Ministeri en el seu moment.
Sí, sí, perquè la meva pregunta és què està passant a Lleida, doctora Sierra? Ara no volen ni tan sols l'ajuda del Ministeri de Sanitat, però van que hi ha infectats cada dia al Segrià.
Bueno, ara no l'han volgut mai, perquè si recorden quan van venir a Sabadell o a Sant Andreu de la Barca amb altres indrets, doncs els hospitals de campanya, per dir-ho així, que es van voler muntar per alleugerir els hospitals i portant aquests hospitals de campanya la gent més lleu, és a dir, la que està menys malament, perquè en els hospitals poguessin fer veritablement feina d'intensiva, no? Tampoc van voler que, aquesta ajuda, i tampoc la van voler per desinfectar residències de persones grans. O sigui que...
Les llars d'avis,
sí. És una tònica. Què passa a Lleida? Com deia, la responsabilitat ara d'autoritat sanitària és totalment de la Generalitat, des de que es va aixecar l'estat d'alerta. Això no vol dir que si el Ministeri vol oferir ajuda i li accepten, doncs serà benvinguda, no? Ara totes les comunitats autònomes, després de l'alerta, al final de l'alerta, sí, estem focalitzades, sí, en fer el que li diem el rastreig de contactes.
Sí.
Per què? Perquè només fent el rastreig de la persona que té el Covid, o que té símptomes, o que per una prova es determina que el té, amb aquelles persones amb les que ha contactat es fa el confinament. Per tant, no requereix que fem el confinament tots, com va ser abans.
Sí.
Més les persones... Però què faria a Lleida aquest rastreig? Aquest rastreig que
no sé,
en mans de la comunitat autònoma, es va fer un contracte a Ferrovial que va tenir molta de rebombori perquè eren 17 milions d'euros. No sabem si l'han aturat o no, perquè s'estava fent per part de persones que no eren coneixedores massa del sector sanitari i perquè eren molts diners per externalitzar quan hi ha una xarxa pública que podia assumir aquesta feina amb més criteri. A Lleida, la traçabilitat aquesta d'aquests contactes es va perdre ja fa 3 o 4 dies per la insuficiència d'aquests rastrejadors d'aquesta empresa. Actualment en tenen 120 persones a Catalunya que fan aquests contactes via telefònica quan alguna persona s'ha infectat, i 100 operadors de camp, que són els que van físicament a visitar i analitzar casos. Per fer-se una idea, hauríem de tenir un per cada 4.000 habitants d'aquests.
O sigui que quants serien? Més o menys, sí. Quants necessitaríem?
Uns 4.000 per habitar... Un per 4.000
habitants. Un per 4.000 habitants.
Podem fer el càlcul per 100 milions d'habitants.
Vale.
D'acord? Aleshores, evidentment, no arriba. No arriba. Què ha passat a Segrià, també, és que la malaltia, en aquests moments, està fora de control, per això s'ha fet el confinament de la comarca, perquè hi ha 15 brots actius. Aquests brots actius s'han donat específicament en molts treballadors d'empreses de fruita.
Sí.
I estan a un ritme molt accelerat. Per exemple, en els últims 2 dies hi ha 200 casos nous. Si recordem allò de les curves, no?
Sí, sí, sí.
Se'n recorda?
Sí, i tant.
Anàvem veient com anaven, si la curva era molt vertical o era més plana. Doncs en aquest cas és molt vertical.
Molt vertical,
sí. Vol dir que ara tenim uns 70 pacients ingressats i a Lleida, a més, no tenen uns dispositius tan...
Sí, crec que Reus i Tarragona s'han ofert inclús agafar persones malaltes.
No agafen persones malaltes, agafen persones...
Bueno, persones infectades.
Són temporers que venen del nord d'Àfrica. Això passa fa 20 anys, o més, passa sempre, fa molt de temps. I el problema no és que vinguin a treballar, que també, perquè venen sense papers i sense contractes com Déu mana, per dir-ho així, però sobretot és que viuen de forma una mica infrahumana, per dir-ho
sí.
així. És a dir, l'empresa contracta les persones, però no se'n cuida d'on van a viure aquestes
sí,
persones.
Sí, inclús al carrer.
O estan vivint al carrer, o estan vivint a Montagats, o amb infravivendes. No coneixen sí, el castellà ni el català, i no segueixen els tràmits. Però això també passa amb els autòctones. Això, vull dir, el focus, un cop que surt, doncs ja la transmissió es fa entre totes les persones. Sí.
No? Una pregunta, senyora doctora Isabel Sierra.
Són treballadors temporers, però són els que realment han provocat el rebrot aquest.
Sí. Doctora Isabel Sierra, el govern central ha decidit destinar a fons perdut 6.000 milions d'euros a sanitat, a salut. On veu que la salut pública està més fluixa parlant de serveis i de pressupostos? Ara, amb els nous pressupostos i en el pla de recuperació, sembla que tothom està d'acord, tots els partits, o quasi tots, amb incrementar substancialment els pressupostos de sanitat i salut. Per on s'hauria de començar, senyora Sierra?
A veure, com molt bé vostè diu, hi ha dos nivells. Un és el quantitatiu i l'altre seria més el com focalitzem. El quantitatiu és posar com a mínim els pressupostos de sanitat i de salut pública a les dades de 2008, és a dir, de tot el retrocés que han tingut aquests 10 últims anys, posar-lo a to, per dir-ho així. És a dir, com a mínim aquest és el punt de partida. Aquests diners que ens transfereixi el govern central hem d'entendre que són finalistes per a reforçar el sistema sanitari i social que tingui a veure amb el sanitari. Sabem que hi ha persones, col·lectius, amb més problemes de salut per la seva situació social. Bé, doncs el que no es pot fer és gastar-se en una altra cosa, perquè quedi clar. És a dir, són uns diners que han de venir a reforçar aquests sistemes. I si venen d'Europa, també, encara que passin per Espanya o vinguin directament a Catalunya, s'ha d'entendre que vindran finalistes per fer això.
Clar.
Perquè està clar que s'ha de com d'injectar ciment en una casa, no?, que sí. Està caient, doncs això és exactament el mateix.
Sí, n'hi haurà que són subvencions o n'hi haurà que seran crèdits, en forma de crèdit, els diners d'Europa.
Sento, perdó.
Com?
No, que amb què s'ha de fer aquesta inversió? En primer lloc, està clar que amb els sistemes de detecció i intervenció urgent. Què ens ha passat? Que no, som... A veure, sanitat és reactiva, és a dir, nosaltres actuem quan el malalt es diu que està malalt, no?
Sí.
Doncs salut pública no. Salut pública ha d'actuar de forma preventiva i proactiva. Això vol dir que, encara que no estem malalts, hem de saber que hi ha riscos per la salut. Aquí és on s'ha d'injectar diners, vale? Amb tota la xarxa de salut pública. I hi ha una agència de salut pública aprovada el 2009, fa 11 anys, que no s'ha posat en marxa, s'ha quedat en el paper. El primer és dotar de gent i de personal i de contingut amb aquesta agència.
O sigui, és virtual, és una agència inexistent. Vaja, és una agència fantasma.
Bueno, és una agència que es va crear amb una intencionalitat de poder incorporar gent de que no fos allò funcionari de la Generalitat, de poder fer recerca, de poder compartir amb l'atenció primària de salut els metges dels CAPs, no? També activitats, de promoció, tot està dit, tot està definit, tot està aprovat per unanimitat, a més, en el Parlament, i s'ha quedat en el paper. Això vol dir que tots els pressupostos i tota la dotació que s'havia d'invertir des del 2009 no s'ha fet res.
Sí, doctora Sierra, la gent té por que tornem a viure un...
Només dues cosetes.
Digue'm.
La segona línia d'actuació que s'hauria de fer és amb el tema d'inversió amb el personal, amb el que diem sempre capítol 1 en els pressupostos. Hem de pensar que serveis socials, sanitat i educació són fonaments, diguéssim, de l'estat de benestar, que el seu producte, el que produïm, són persones, són professionals, d'acord?
Sí.
No es pot prescindir dels professionals, és així de clar. Aleshores, des de que s'han posat tan malament les condicions laborals, ha marxat molta gent de Catalunya. Com que és un goteig, contem les empreses que han marxat, però que no contem és totes les infermeres que han anat a Anglaterra, tots els metges que han anat a altres parts d'Espanya, i tota la gent que hem perdut amb aquest temps, que ara, encara que tinguem diners per contractar-los, resulta que no en trobem.
Sí.
Aquest és un greu problema.
Sí,
I després, amb el tema residències, també crec que hem après una lliçó claríssima. Espero, bueno, almenys la gent que hi treballem amb el sector ens fa mal personal tot el que està passant amb la gent gran, i és que no poden mai més estar separades les línies d'actuació de salut i de benestar social en l'àmbit de gent gran. No pot ser que les residències vagin per un cantó i salut vagi per un altre.
Molt bé.
I això sí que s'ha posat una mica de remei ara, a última hora, però el mal està ja fet.
I vostè què en pensa de pagar, de la multa de 100 euros per no portar mascareta?
Home, a mi em sembla que no sé si és legal, fins i tot, perquè, a veure, la llei de salut pública...
És molt fort, això.
Sí?
Va sortir al carrer i dius, ostres, vull deixar la mascareta i està, ja ha passat 3 o 4 mansanes o 3 o 4 carrers, i dius, escolti, ara 100 euros me clavaran.
Però jo no sé qui els cobrarà, és a dir, jo no sé si no estem en un estat d'alerta quanta gent anirà pel carrer perseguint les persones a fer això. Primera cosa, que és que no pots, des del sector públic o des del sector de l'autoritat pública, definir una mesura que no podràs complir. O sigui, sí. Ho sento, però la primera cosa és aquesta. Vull dir. Penso que funciona millor, fins i tot, que ja està funcionant la pressió social. És a dir, jo vaig a una botiga, entro i veig una persona sense la mascareta o que la porta mal posada, i jo ja soc la que li dic, escolta, posa-se-la bé, no? I és molt més eficient i no cal posar multes. Però, sí, a més, no sé si no has fet una prèvia, tipus, si no has fet una actuació prèvia legal, tipus estat d'alerta, entendre'ns, que no s'ha fet aquí a Catalunya, no sé si es pot fer després una sanció.
Sí.
És a dir, em costa entendre això, però bueno.
Doncs molt bé, moltes gràcies, doctora Isabel Sierra, per les seves explicacions i ens hem quedat curts. Però el temps passa corrents a la ràdio, com tothom sap, i que tingui un bon vespre i un bon cap de setmana. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè. Bona tarda.
Adéu, bona tarda. Adéu.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Bon vespre, senyor Joan Blancafort, secretari general del Gremi del Motor.
Bon vespre, igualment.
Escolti'm, això està que bull, eh? L'automoció ha tingut una ajuda per part de l'Estat de 4.500 milions a fons perdut el juny. I ara el govern ha aprovat un pla Renove per valor de 50.000 milions amb avals de l'ICO, dels quals 40.000 milions aniran a nous projectes d'inversió empresarial i 10.000 seran gestionats per la SEPI, que aniran a recolzar la solvència de les empreses. Es farà la SEPI accionista?
Dels concessionaris?
Sí.
No,
en general.
No, no, en definitiva, bueno, nosaltres ara el que ens hem vist beneficiats, pues, amb el sentit de que s'han donat dos plans d'ajuda, són concretament el Renove 2020, enfocat a tot tipus
de vehicles.
Amb diferents tecnologies, i després també hi ha un altre pla, que és el pla Moves. El primer pla que li he dit, el Renove, l'ha impulsat el Ministeri d'Indústria, i el segon pla l'impulsa el Ministeri de Transició Energètica. I això té raó amb un pla que el Pedro Sánchez va anunciar el passat 15 de juny, i és aquestes quantitats que ha dit vostè,
Sí.
Però, bueno, ara, si em vol fer preguntes més concretes sobre aquests dos plans...
Bueno, anem a veure. El pla Renove de vehicles, que és potser el més interessant de cara als nostres oïdors, està dotat amb 250 milions d'euros destinats a estimular la demanda de cotxes i activar la producció a Espanya. Espanya, que una gran part està a Catalunya. Espanya, segon país europeu en producció de turismes. Les ajudes, de forma directa i indirecta, me sembla que aniran entre 300 i 6.500 euros. També es preveuen unes ajudes addicionals de 500 euros en cas de desballestament d'un vehicle de més de 20 anys, beneficiaris de mobilitat reduïda o llars amb un ingrés mensual inferior a 1.500 euros. Com ho veu vostè, aquest pla Renove? Ajudarà, animarà a la compra i venda de cotxes?
L'experiència que tenim d'anys anteriors i de programes anteriors és que sempre ha sigut un incentiu. I ho valorem molt positivament, perquè són ajudes que el que fan és incentivar la demanda i es constitueixen com una oportunitat, ara és una oportunitat per comprar el vehicle que reuneixi aquests requisits, evidentment.
Sí. Senyor Blancafort, li faig una pregunta d'un oient. M'agradaria comprar un cotxe, però amb la pandèmia tinc por d'endeutar-me. O bé, si puc pagar trinco, també m'espanta. No fos cas que necessités els diners més endavant. Hi ha por... La gent té por de gastar. Què li respondria?
Bueno, ara és un bon moment per comprar. Jo crec que ara també ja existeixen les possibilitats d'adquirir els vehicles finançats. La majoria de concessionaris li faran finançaments a mida. I també ara precisament el que s'ha introduït també és el rating flexible, com una opció més.
Sí.
Això el que fas és adequar el cost del vehicle a uns costos mensuals fixes.
Sí.
Llavors, això constitueix una excel·lent manera d'adquirir un vehicle i no patir tant, ja no només pel preu...
Per donar una entrada, diríem, forta o cosa d'aquesta.
Correcte, sinó perquè també l'empresa el que et facilita, en el cas de finançament, és l'opció de recompra, val? I, bueno, segons quina tecnologia vulguis comprar, i si pateixes, que tampoc ha de patir, però si en definitiva hi ha una incertesa de que si es compra un vehicle dièsel o un vehicle benzina, doncs tampoc ha de patir, perquè amb aquesta fórmula d'adquisició amb finançament, qui assumeix, diguem, aquest risc és l'empresa que dona el finançament.
Sí, però crec que prevaleix ara el vehicle elèctric. Vostè ha parlat de la benzina i del dièsel, que això està una mica va una mica caravall, no?
Pel vehicle elèctric hi ha una ajuda específica que és el Moves, que hem parlat i que s'estructura. Evidentment, també podríem incorporar-lo en el Renove, però les ajudes del Moves són importants. I hem de pensar que aquesta aposta per l'adquisició d'un vehicle elèctric actualment no és majoritària en el mercat.
No, en absolut.
A les dades que tenim són com a molt un 2% algun més,
Sí. Per exemple, si jo tingués un cotxe de més d'11 anys, senyor Blancafort, què hi guanyaria? Quin profit hi tindria?
Si vostè...
Jo ara venc el meu cotxe, sí, que sigui.
Els dos plans,
Sí.
Hauria de pensar en la motorització. Quin vehicle... Jo...
Un vehicle d'11 anys. D'una cilindrada de 1.500, etcètera.
Bueno,
2.000.
Això hi ha diferents, clar. Hauria de buscar el preu que se li adecuï més... I sobretot buscaria la funcionalitat. A tal efecte, pot anar a un concessionari oficial, a un punt de venda, i en definitiva ja li informaran sobre el vehicle que s'adapta a les seves necessitats, en funció del preu, en funció de les seves necessitats d'ús. Actualment, per a algunes persones pot ser un problema que hi hagin tantes motoritzacions, però no deixa de ser una oportunitat, perquè ara el ventall tan ampli que tenim... ens permet quasi ben bé fer un trajo a mida per cada un dels potencials compradors.
Sí.
Per tant, consulta i en funció d'això hi ha diferents ajudes que es poden adequar al producte que busca.
I qui em dona la informació de tot això?
Adquirir.
Qui em dona la informació de què és el que jo tindria per canviar de cotxe, etcètera? El mateix concessionari, m'imagino.
El mateix concessionari li dona la informació. De fet, com a gremi, el que fem és assessorar els concessionaris per les dubtes, per qüestions puntuals que encara no estan del tot definides.
Perquè, sí.
D'alguna manera, totes aquestes ajudes tenen la seva complicació,
Sí.
Tenen que dir el seu intríncolis, Llavors...
Bueno, la compra del vehicle ja té la seva intríncolis, també, no?
Els concessionaris els donem aquest suport, Però sí. Concessionaris, al punt de venda, ja disposa d'aquesta informació.
Sí. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, sembla que vol tancar, mig Barcelona al trànsit. Diagonal, Gran Via, Via Laietana, bueno, no sé què més. S'han aixecat moltes protestes, entre elles vostès, els del sector d'automoció. Per què estan anant en contra? Vostès es van reunir ahir amb el sector de comerç, hotelers... comerciants, per protestar contra el pla de mobilitat molt restrictiva de l'Ajuntament de Barcelona. Què hi diu amb això?
Vostè ho ha dit, és una mesura molt restrictiva per part de l'Ajuntament de Barcelona i per nosaltres és incongruent. De fet, aquest posicionament que no només adoptem des del gremi del motor és compartit des de Foment amb diferents sectors d'activitats. El comerç, perquè li suposa una davallada de vendes. Una dada que, per exemple, va donar el comerç és que un 57% de les operacions de comerç que es fan són de no residents. És a dir, que el resident és un 43%. Amb això vull dir que si tanquem les portes o dificultem l'accés al potencial comprador, doncs, lògicament això acaba perjudicant el comerç.
Esclar.
El turisme, pot, vostè imagina el mateix, turisme, restauració, estem amb el mateix.
Sí, sí, sí.
Moltes vegades els moviments els fan bueno, pues persones que venen de fora i que no tenen la fluïdesa de moure's amb el transport públic com tenim els de Barcelona, la gent que viu aquí. I el que volem és posar les coses fàcil. I totes aquestes qüestions que semblen pues senzilles, de fet, té un impacte econòmic, i aquest impacte econòmic és el que ahir anem traslladar amb una sola veu a través de Foment i públicament. D'acord? Per fer aquesta reflexió de que el que convé ara és pues, donar suport a les empreses, perquè tant l'empresa i l'ocupació, amb la situació d'ERTOs, pues, han quedat molt malmeses. I hi ha un tema prioritari que s'ha d'atendre.
Sí, sí,
això és el que demanem.
Senyor Blancafort, ja han passat i han arribat, no sé si han arribat totes, però bueno, les ajudes de les administracions central, autonòmica, etc. Però ja s'anuncien per part del govern central augments dels impostos, bueno, camuflat amb una cosa que es diu reforma fiscal. Té raó el senyor Sánchez quan diu que no hi ha una altra sortida que augmentar els impostos, que no sigui un increment d'impostos? Hi ha una alternativa amb això? I qui els pagarà aquests impostos?
Sí, a mi, permeti'm, no és un tema de la meva responsabilitat, perquè aquestes qüestions potser són més qüestions de macroeconomia... Sí que li puc dir una cosa, que en aquests moments hi ha una autèntica dificultat per part de les empreses assumir ja no només increments, sinó els costos que ja tenim en aquests moments.
Sí.
I el cas petit és una situació amb la que no hi ha hagut activitat, val? Difícilment pots assumir els costos propis de l'activitat i, a més, aquest increment que m'està dient vostè.
Sí. Sí, sí. Doncs molt bé. Moltes gràcies, senyor Blancafort, que tingui un bon vespre i un bon cap de setmana. Passi bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Passi bé.
I ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.
I ara parlem del turisme amb el senyor Xavier Guardià, portaveu dels empresaris turístics de la circumscripció de Tarragona. Senyor Xavier Guardià, bon vespre, que tingui bon vespre.
Hola, què tal? Bon vespre.
Ens tornem a trobar, eh? Ara ja no estem dins de l'estat d'alarma, com estàvem abans de quan parlàvem un altre moment. Les fronteres estan obertes, però la gent té por. Com afecta el turisme de Tarragona el rebrot del coronavirus de Lleida?
Doncs ho has clavat. És cert que les fronteres estan obertes, és cert que hi ha una llibertat de mobilitat o l'opció de mobilitat, és cert que hi ha hagut aquest tancament del Segrià, que a nosaltres ens afecta de manera especial, perquè els lleidatans, diguéssim, són clients turistes de la costa de les Terres de l'Ebre, tant en segona residència com també a càmpings o en apartament turístic i hotel. Però tot i que, com deies, la mobilitat i les fronteres estan obertes, hi ha una por especial o una arrencança, diria jo.
Sí.
Por barrejada amb una arrencança o manca d'aquesta sensació de tranquil·litat necessària, no?
Sí, sí. Una sensació d'inseguretat, potser, també, no? Perquè la gent no vol sortir massa, no sap ben bé què fer.
Sí, al final sempre t'has de posar al cap de l'altre, no? I què faries tu? D'alguna manera, has de pensar, si tu haguessis d'anar de vacances en un lloc que no saps ben bé què succeeix o què succeeix, i algunes de les notícies, com per exemple això de portar mascaretes tothom per tot arreu tot el dia, però no són notícies que d'alguna manera refrenen aquella opció que tenia algú altre que està a Bilbao, a Düsseldorf o a Montpellier, i que, a més a més, no sap ben bé del Segrià si està a prop o està lluny de la Costa Daurada, no?
Sí, Xavier Gordà, el govern central va donar 4.250 milions d'euros a fons perdut pel turisme, bueno, per lo que ha perdut el turisme durant aquest temps, no? Durant aquest temps de la pandèmia i de l'estat d'alarma, no? Però em sembla que és molt poca cosa, això, no? Tota Espanya és molt poca cosa.
Primera, que és poca cosa, i segona, jo sí que si sense ben bé no s'ha entendat, perquè en el sector turístic, els empresaris del sector turístic, l'únic que ens han dit és que anem a l'ICO. I, a més, aquest ICO, escolta'm, ja hi sabem anar nosaltres al banc, malauradament, inconstructe.
Bueno, l'interès és molt baixet, eh?
Passidona, no?
L'ICO fa un interès molt, molt baix, eh?
Bueno, molt similar al que aconsegueix una empresa gran, ja, eh?
Sí.
No és... Sí, evidentment, és una miqueta més, però és allò després que diuen que el 80% ho avala l'Estat. Bueno, ho avala l'Estat si tu la pagues.
Sí.
Que si tu la pagues a la Caixa o a l'entitat bancària i a la Caldona, doncs som al cap del carrer. Vull dir, el que està clar és que l'administració ha d'assumir d'una vegada, que per mi encara no ho ha acabat d'assumir, que el que ve és molt, però molt dur.
Sí, sí, sí.
No hi ha cap situació similar a la que hem viscut fins ara.
Efectivament, i amb tanta aturada i tan poc de calaix durant tots aquests mesos, es preveu un augment de preus de cara al futur?
No. Jo no crec que hi hagi...
Perquè s'ha de refer d'alguna manera el sector.
No. El sector que està preocupat és per veure si pot arribar a l'any que ve. O sigui, el que hauria de nosaltres no fa gaires dies, dèiem que nosaltres, amb que el juliol, l'agost, el setembre i l'octubre d'aquest any fossin maig, que és temporada baixa,
sí,
ens donaríem per contents.
Ja.
En aquest moment, les darreres notícies és que no sé si serà maig o serà febrer, que en el tot el febrer tenim tancat.
Ja. L'Organització Mundial del Turisme va assegurar ahir, el secretari de l'Organització Mundial del Turisme va assegurar ahir que aviat, diu, en 2, 3 o 4 mesos, el turisme entrarà en el que va dir normalitat normal, és a dir, la normalitat de sempre. Ho va dir el senyor... Bueno, si fa dir el nom del secretari general de l'Organització Mundial del Turisme, és complicat. Jurabs Polilakashvili és georgià. Ja em perdonaran els georgians, perquè jo no conec aquesta llengua. Ho veu així, senyor Guardià? 2, 3, 4 mesos?
Jo diria que és més complicat. Creure-se'l que el nom que té. No pot ser. O sigui, 2 o 3 mesos és impossible. És impossible que recuperi solament res. Primera, perquè estarem en temporada. Aquesta temporada, no és la que temporada, la dam per perduda. Què vol dir perduda? Perduda. I de la perduda saca el que puedes, diuen, no? Llavors, el que estem intentant és veure si podem salvar alguna cosa. Però cada vegada s'està posant més complicat. Cert és que nosaltres, per exemple, a la Costa d'Arada, en aquest moment, hi ha un 50% d'obertura d'hotels que tenen un 25% d'ocupació, simplement. Llavors, tot això dona una miqueta la sensació de què és el que està passant. El mercat britànic i el mercat inglès no es mouen, el mercat rus no pot entrar. El mercat francès, per ara i tant, està, bueno, doncs encantat o parat, i el mercat espanyol i català doncs també està costant molt. Està venint alguna cosa de cap de setmana.
A compte gotes.
Moltíssim terreny.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies, senyor Xavier Guardià, que tingui una molt bona sort en el sector del turisme de Tarragona.
Molt bé.
Que tingui bon vespre i bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Gràcies.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Parlem ara amb el senyor Àlex Gonyi, president de Pimec Comerç. Bon vespre, senyor Àlex Gonyi.
Bon vespre, bon vespre.
Bueno, ho diu una mica així, com ha passat un brat, no? Bueno, hem passat de la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3, i s'ha acabat l'estat d'alarma, d'alerta, d'alarma, i tot i puntuals rebots que, està tenint el coronavirus. Les ajudes anunciades pel govern han estat suficients fins ara?
Quines ajudes?
Bueno, les ajudes aquestes que promet dels 16.000 milions, dels quals va a sanitat, l'altra part va al turisme, l'ensenyament, i la resta va als altres sectors.
No, no, no. Aquí el petit comerç no ha vingut res.
Res.
Va venir un consell de que anéssim als ICOs, que ens anéssim a demanar diners als bancs,
sí.
I no ens han donat ni un duro, de moment, de moment.
Però si tenen l'aval de l'ICO, aquestes.
Han de venir. Però de moment, amb tot el que portem, amb els 2 mesos i mig que vam tenir el comerç, una part pel comerç tancat, aquí no ha vingut un duro. La Generalitat, en el seu moment, va posar a disposició 9 milions d'euros, que va ser molt bona voluntat, però és com posar una gota d'aigua en un vas, eh? Sí. Francament. En 3 hores o 4 es van agotar els 9 milions i, bueno, va ser un gest de bona voluntat, però un gest que arregles. Ara, de Madrid o del govern central, aquí no ha vingut res. Ni uns bons dies, ni uns bones nits, res.
Sí. Els bars i els restaurants ja han obert a mitges, eh? Perquè uns estan tancats, els estan oberts, no? Estan molt tocats pel coronavirus. Com veu el seu futur? Molts han instal·lat, he vist, vaja, cadiretes, tauletes i caixes de tomàquets, que diu jo, per tenir una mica de terrassa i servir a l'aire lliure. Com veu vostè aquesta situació?
Bé, en aquest moment, de tot el conjunt, entre comerç i restauració, jo diria que ells són els que ho tenen pitjor. Ho tenen pitjor perquè no arrenquen. Vull dir, ara estem en temporada turística i aquí n'hi ha un turista. I, evidentment, una part molt important de la restauració és ir al comerç, és turístic. O sigui, treballem molt pel turisme, des de Roses fins a Sant Carles de la Ràpita, vull dir, no només a Barcelona, eh?
Sí.
I aquest comerç no existeix, està tancat, i els restaurants estan tancats. I jo veig que tenen un futur, com vostè em pregunta, doncs dels més negres, s'han mirat de transformar, inventar, vendre menjar cuinat, que em sembla molt bé, portar-lo a casa, però, clar, això, doncs bé, uns quants ho podran fer, però el que és la restauració tal com la coneixem, tal com la tenim presenta, bueno, doncs jo crec que, ja li dic, els que ho tenen pitjor des del punt de vista de la patronal els mirem d'ajudar el que siguin, perquè estarem a casa, evidentment,
sí.
Però bueno, no arrenca, no hi ha manera. No?
El secretari general de l'Organització Mundial de Turisme va dir ahir que realment en 2, 3, 4 mesos el turisme serà una realitat normal, normalitzada, vull dir, com sempre. No una nova normalitat, sinó una normalitat normal. Ho veu així, vostè, això?
Sí, només té que veure com estem. Vull dir, en aquest moment, les alertes que reben els països estrangers envers Lleida, que ells per Lleida entenen Catalunya, vull dir, i Catalunya entenen Espanya, vull dir, clar, quan tenen alertes d'aquest tipus, a part que a Espanya n'hi ha moltes ja en aquest moment, jo crec que no estem en el millor moment per dir nosaltres, jo no sé, el secretari internacional de turisme el que va dir, perquè, en fi, es diu moltes coses avui, però el que és la nostra preocupació, la nostra realitat, jo li puc assegurar que no anem a millor. Com podem veure, cada dia tenim més punts, més simptomàtics, més grups de risc, no sé si arribarem a anar enrere, Lleida s'hauria tancat, bueno, no anem endavant.
Sí.
Si no anem endavant, jo crec que en aquest moment, i també li he de dir, segurament a l'estranger tenen més notícies i saben més el que està passant aquí que nosaltres mateixos.
Sí, sí.
Em preocupa, francament.
I realment, bueno, li faré una pregunta que val per dues. la pujada d'impostos anunciada pel govern central vaja pel mateix president del govern i el fet de que el 30% dels ERTOs són precisament del comerç. Com ho veu, això? Perquè impostos i ERTOs me sembla que estan barallats.
Una bestiesa, jo trobo, i així és dit, eh? I la paraula ben clara, una bestiesa, vull dir, al moment de dir, escolti, els hi baixem l'IVA, com altres països, els hi traiem aquest impost, els hi bonifiquem la compra d'EPIs, perquè cada mes hem de comprar mascaretes, hem de comprar líquid, hem de fer neteges de les botigues, això al final no deixa de ser un sobrecost que tenim.
Sí, efectivament.
Que no el teníem, evidentment. Clar, si és un mes, dius, bueno, miri, un mes per escala, ja portem 4 o 5 mesos, i això va de ballar.
Sí.
Si a més d'això, de que no et donen un duro, de que t'envien els bancs, te pugen els impostos, home, què vol que li digui?
És un atraco. Més o menys. Clar. No?
Llavors, clar, et trobes en una situació que dius, bueno, què volen? Ens volen fumbre fora, volen que només hi hagi el comerç online, estan treballant per algú, ens volen, els estorbem, en fi, no sé, és que arriba un moment que o són ineptes totalment amb la consecució econòmica o estan fent amb mala intenció.
Sí.
I jo no crec que sigui mala intenció, per tant, suposo que són ineptes administrant el país i, per tant, ho he de dir-ho.
Sí. Des del punt de vista de la logística en el comerç ibèric i europeu, també canviaran les coses, perquè el transport aeri serà més car, segurament. Però es pot mantenir el transport per carretera.
Sí, sí.
I el tren i el transport marítim, bueno, ja ho veurem. Encarirà els productes la logística, o sigui, el transport?
Bé, jo suposo que això nosaltres hi estem treballant bastant. Per veure, nosaltres estem treballant bastant esperant que tot això pari, acabi, però quan ens trobem, tothom parla del post-covid, del post-combi, del post... No, no, escolti, no, no, encara hi som, ni estem patint-lo. En aquest moment, el tema que vostè em planteja és un tema prou interessant i és un dels temes de futur. Aquest sí que és un tema de futur. Estem fent bé tot el transport, tot el que és la mobilitat dels productes, els estem portant tal com reclama avui en dia, no ho sé, la sostenibilitat del nostre planeta, perquè, clar, estem parlant d'un conjunt de moviments enorme. Vull dir, el que és bellugar el comerç no és només bellugar patates, estem bellugant productes, materials, de tot.
Sí.
Serà més car? Jo no crec que vagi per aquí, al contrari, jo crec que la logística és una de les branques que es belluguen molt, molt, molt i bé per aconseguir rapidès i bons preus. Clar, això és una competició.
Clar.
Per tant, jo crec que no anirà per aquí. Ara, sí que anirà per eliminar segurament molt de transport terrestre, de camions, per exemple. El tren tindria que ser una opció, una bona opció i de transport. L'aviació seguirà funcionant i els preus seran competitius, perquè les pròpies companyies ja crearan la seva situació per fer-ho. Però crec que és una de les parts que es tindrà que veure més remodelada de tot això. I també la distribució domiciliària, perquè aquesta és una novetat que hem tingut ara últimament també.
Sí.
I la compra online ha propiciat que una gran quantitat de furgonetes, de petits vehicles, de repartidors es passegin per les ciutats, creant una mobilitat nova i segurament contaminant. Per tant, tot això també s'haurà de posar en el seu lloc quan tot això acabi o tot això es dibuixi amb una sensació ja de més tranquil·litat.
Sí, moltes gràcies, senyor Gonyi. Hi ha que ser optimistes, de totes maneres, malgrat la situació. Gràcies per les seves explicacions, sempre directes i al gra. Que tingui un bon vespre. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
aquí s'acaba el programa Plusvàlua del Centre d'Estudis Econòmics i Socials per Ràdio Estel i patrocinat per la Fundació La Caixa. Han participat Isabel Sierra, doctora en psicologia, el senyor Joan Blancafort, secretari general del Gremi del Motor i de la Patronal de l'Automoció, el senyor Xavier Guardà, portaveu del turisme de les comarques de Tarragona, i el senyor Àlex Gonyi, president de Pimec Comerç. El control ha estat Toni Huguet i us ha parlat Salvador Agurés. Que tinguin un bon vespre i un bon cap de setmana i sobretot que siguin feliços. Passi el que passi. Adéu-siau.
Tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.